Aquesta setmana el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca ve amb una pila d'estrenes que repartirem joc entre dues setmanes. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
Divendres de la setmana vinent és Divendres Sant, és festiu, no hi serem. Per tant, avui toca explicar estrenes d'aquesta i de la vinent.
Sí, sí, correcte. Avui farem només tres estrenes d'aquest divendres i ens focalitzarem sobretot amb les de la setmana que ve, que la Setmana Santa ve molt carregada d'estrenes. Us oferirem sobretot les que programarem segur dintre del Cineclub. O sigui que moltes pel·lis a comentar i ja veureu que la cartellera està molt animada aquesta Setmana Santa i que hi ha per tot i per tots els públics.
I aquesta Setmana Santa es deuen avançar, oi, les estrenes?
Sí, correcte. O sigui, no s'estrenaran Divendres Sant perquè és festiu, per tant, normalment el que es fa és estrenar-les o el dia abans o dos dies abans, o estrenar-les dijous o estrenar-les dimecres. En aquest cas, com que dijous és vigília de festiu, doncs s'han avançat el dimecres, per tant, comentarem les del dia 1 d'abril, a més de les d'aquest divendres 27 de març.
Comencem amb tres estrenes d'aquesta setmana. La primera és...
Proyecto Salvación.
Entiendo que creas que soy el indicado para esta misión. Entiendo lo que hay en juego.
Objeto aproximándose.
Si no hacemos nada, todo el planeta se extinguirá con nosotros. Doctor Grace, el mundo cuenta con usted.
No, 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 lo siento, perdona.
Aquest doctor que ha de salvar la Terra i el planeta és Ryan Gosling, acompanyat per un petit extraterrestre que ha entrat en acció just ara.
Sí, sí. Ell interpreta amb un professor de ciències que es desperta amb una nau espacial sense cap mena de records i a poc doncs, va recordant-ho tot i descobreix que la seva missió és descobrir què està passant amb una substància que està provocant que s'extingeixi el Sol. I bé, és una pel·lícula que amb diverses referències es parlava de naves misterioses, es parlava sobretot d'ET, Interstellar, 2001, una odissea de l'espacio també per aquestes llums així una mica lisèrgiques que banyen els astronautes. Però sobretot amb la que més s'ha comparat és amb Marte, The Martian, del Ridley Scott, perquè tant aquesta com The Martian es basen en novel·les d'un autor que es diu Andy Weir, i estan escrites pel mateix guionista, que és Drew Goddard. I justament doncs, qui hi ha al darrere són els directors Phil Lord i Christopher Miller, que tenen molta experiència sobretot en animació. Lluvia d'Albóndigas, Spider-Man, Un Nuevo Universo, la Lego Película, Infiltrados en Clase, i els van fer fora fins i tot de l'spin-off de Han Solo de Star Wars. Van ser acomiadats perquè el seu estil de direcció no improvisat no va agradar gens i els van reemplaçar per Ron Howard. I aquí doncs fan com una mica de vendetta personal en aquesta aventura espacial on es veu que destaca això, un magnífic Ryan Gosling i també l'actriu alemanya Sandra Hüller, que interpreta doncs, amb la jefa de la missió, d'alguna manera, i que aquí es veu que té fins i tot una escena de karaoke memorable al ritme d'una cançó de Harry Styles. I en una pel·lícula doncs, que es destaca que això que és una aventura prou eficaç, que el carisma de Ryan Gosling manté la pel·lícula, i que es pot gaudir perfectament, però amb un pro, que és que la durada és excessiva perquè dura ni més ni menys que 2 hores 36 minuts.
I aquest petit extraterrestre que es diu Rocky no és ni la meitat d'entranyable que té.
Sí, 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 bueno, potser li falta acabar de ser entranyable com ET, però tot i així es destaca que és molt mono i com a curiositat que la pel·lícula no ha abusat d'efectes digitals, o sigui, no ha abusat del CGI, sinó que moltes coses s'han fet amb efectes pràctics, entre ells aquest petit extraterrestre.
A l'equip de fotogrames li ha agradat moltíssim, diuen que és inoblidable i enlluernadora. Si hi ha un pro, és la durada, com deia el Miquel. Què més s'estrena avui?
Altes capacitats.
¿Por qué queréis cambiar ahora a vuestro hijo de colegio?
Bueno, Fer es muy sensible.
Entonces, ¿queréis entrar en una lista de espera en caso de que se quede alguna plaza libre?
Tenemos la sensación de que no acaba de estar bien en su colegio.
¿Es un colegio público, privado? Es público.
Gonzalo Rubial.
Yo.
Sé que vas a meter a tu hijo en el Piros. Es un muy buen colegio.
Nos podría venir súper bien. No solo por Fer, que también, ¿eh? Pero también por ti, por tus contactos.
No tenemos ese dinero.
Me han dicho que puede tener altas capacidades.
Fer.
No es un colegio de millonarios, que los hay. Los hay. Pero también hay gente, bueno, eso. Normal.
És la mama de Fer i van entrar ara.
Diuen que pot ser una de les comèdies més divertides i aclamades de l'any, aquestes altes capacitats.
Sí, sí, correcte. Això ho comentava Fotogrames, que bueno, sobretot es destaca que és una pel·lícula molt àcida, molt que va directament a mossegar on te fa més mal. I bé, i justament bueno, explicava Juan Diego Botto ahir a La Revuelta que aquesta idea, la idea d'aquesta pel·lícula va sorgir per la notícia d'un home que havia aparegut mort a trets a la porta d'un col·legi i que després es va descobrir que era un narcotraficant, si no recordo malament. I bé, i justament ells, bueno, l'equip de producció va veure que aquí podia haver una comèdia. Després, conforme van agafant forma la idea, van dir, ostres, però és difícil fer una comèdia d'això, i van dir, no, i si fem una comèdia sobre la gent que vol portar els seus fills a escoles que són privades i que costen més de pagar, i en comptes de portar-les a les barates que són de dretes, i el guionista i director els hi van dir, escolteu, però aquí m'esteu posant en un compromís perquè això és la meva situació. Llavors, bueno, doncs d'això va altes capacitats d'uns pares que descobreixen que poden matricular el seu fill en una escola de les que costen 1.000 euros al mes, però que allà doncs, bueno, podrien treure el cap en la classe alta, però que alhora doncs, que han de pagar uns diners que no tenen, i que els hi surt millor això doncs, que portar-lo a una escola barata que justament és de dretes.
L'elenc magnífic, tots ells.
Sí, sí, o sigui, Mariana Álvarez, Israel Elejalde, però aquí qui es destaca que està excels és Juan Diego Botto, que deia la crítica de Cinemania que ha demostrat des de Històries del Cronen que quan és bo, però quan és dolent és molt millor. I aquí fa doncs, el paper de dolent en aquesta pel·lícula, que es veu que el guió recorda molt a Rafael Azcona, justament l'any que es fan 100 anys del seu naixement. Rafael Azcona era el guionista de Luis García Berlanga.
Comèdia àcida, incòmoda, que fa reflexionar i que pot molestar tant a Progres com a Snobs. Per tant, han fet bé la feina. I la tercera estrena de la setmana?
Magret i la mort de l'ambaixador.
M'acaben de trucar del que deu ser.
I sap per què?
Només sé que és urgent.
El comissari Magret, l'aviso que és un cas delicat. No es tracta d'una víctima qualsevol. Armand Bertie Lagesse va ser un dels ambaixadors més brillants. La senyora Larrier fa 40 anys que treballa per ell.
46.
I no ha trucat a la policia?
Havia d'avisar primer al ministeri. És el que m'ha dictat la consciència. Sóc sospitosa?
Ningú és sospitós i tothom ho és. No has sentit res?
Em trec l'aparell per dormir.
5 trets fan molt de soroll.
Com diu?
Vull saber què fa en cada moment.
Els del que d'Orsay no em deixen tranquil.
Torna al mític detectiu creat per Simenon.
Sí, sí, correcte. Ja havíem tingut una adaptació amb Gerard Depardieu donant vida al detectiu Magret. En aquesta ocasió, qui l'encarna és Denis Podalides, que es veu que encarna un Magret una mica més cansat, més baixet, més...
Més gras, també? Més corpulent?
Més prim en comparació amb el de Depardieu, potser. Però en tot cas es veu que és una pel·lícula que fa molt bé la seva feina, compleix com una funció molt satisfactòria, que desenvolupa molt bé la trama i que és sòbria i elegant i ho concentra tot en uns inestimables, uns més que estimables 80 minuts, tenint en una època on vivim amb l'era de les pel·lícules llargues, doncs es veu que pocs directors semblen capaços de fer una bona pel·lícula en 80 minuts, que ens trasllada al segle XXI, novetat respecte a les novel·les, que està ambientada a principis del segle XXI, i on bueno, doncs el detectiu és cridat a la seu del Ministeri d'Afers Exteriors de França, i allà l'informen de que un exambaixador ha aparegut cosit a trets, i bueno, i la principal sospitosa doncs és la senyora Larrier, que era la seva serventa i que l'havia servit durant 46 anys, i és qui ha donat l'alarma de que l'havien trobat.
Amb una posta en escena sòbria, elegant, amb classe, tothom en parla bé.
Sí, sí. Sí, sí, es deia, si no recordo malament, que no... Bueno, alguns deien que era com posada en escena clàssica, d'altres que no tant, però en qualsevol cas diu La Razón que és un film elegant, fins i tot gairebé decadent, un excel·lent i gairebé nostàlgic George Simenon.
I ara ens fixem en les estrenes de la setmana vinent, que arribaran dimecres. La primera és...
Super Mario Galaxy, la pel·lícula.
Ahí fuera hay un universo gigantesco. Repleto de galaxias.
¡Tenemos que evacuar a todo el mundo! ¡Vamos, vamos, vamos!
¡Mamma mía!
Super Mario s'endinsa ara en l'univers i en les galàxies.
Sí, sí, correcte. Aquí, en aquesta ocasió, s'ha adaptat la saga Mario Galaxy dels videojocs de Nintendo en aquesta pel·lícula que, bueno, continua l'èxit de Super Mario Bros., la pel·lícula, que va ser un autèntic taquillazo el 2023. Va recaptar més de 1.300 milions de dòlars a la taquilla mundial, ho he buscat, i és la 20a pel·lícula més taquillera de la història del cinema.
Què dius ara?
Sí, sí.
Uau.
Va entrar de ple en el top. I aquí, doncs, repeteixen els mateixos directors, Aaron Horvath, Michael Jelenic i el guionista de la primera, Matthew Fogel, en una aventura que, on, després de vèncer Bowser i salvar Brooklyn, doncs Mario s'enfronta a una amenaça nova, que és Wario, el seu arxienemic, i Bowser Jr., el fill de Bowser, per dominar el món. I amb l'ajuda de Luigi i la princesa Peach, doncs Mario emprèn una aventura que el portarà a través de la galàxia fins als confins de l'univers. I bé, i, bueno, no hi ha crítiques en aquest cas de la nova Super Mario. L'embargo de crítiques s'aixeca el proper dimarts 31 de març, però bueno, ja podem avançar que serà un autèntic bombasso de taquilla, serà tot un taquillasso igual que la primera. I si la primera doncs es va guanyar el cor dels fans per la seva fidelitat al videojoc, doncs s'espera que aquesta segona també ho faci. I bueno, com que la saga de videojocs és prou llarga, perquè hi ha molts títols de la saga Mario de Nintendo, doncs segurament en tenim per una estona.
Inclou picades d'ullet als fans de tota la vida, i sí que he trobat una opinió que diu: tot i que no és perfecta, sí que és una experiència visual i nostàlgica que paga la pena. Super Mario Galaxy, la pel·lícula. Tenim altres estrenes.
Lapònia.
Claro que queríamos venir a veros a vosotros, pero es verdad que el chiquillo se había hecho muchas ilusiones con esto de Papá
claro,
Noel. Muchas.
Y Sofía lo ha mandado toda la mierda diciendo que Papá Noel son los padres.
Que Sofía no lo ha descubierto ni se lo han dicho. Sencillamente nunca le hemos contado esa mentira.
¿Cómo?
Es una cuestión de cuáles son nuestros principios y de cómo la queremos educar.
Tengo una idea que yo creo que es imbatible. ¿Por qué no habláis con ella y le pedís que le diga a Martín que era engañado?
Pero entonces la que estaría mintiendo sería Sofía.
Un poco, sí, un poco.
No nos gusta la idea de pedirle a Sofía que mienta.
¿Tú sigues siendo mi hermana? ¿Qué fue de aquella choni que discutía a gritos con todos sus novios?
Se llama evolución. Y a veces para evolucionar hace falta salir un poquito de casa.
Es una oportunidad para ser sincero. ¿Que no creéis que él sea un niño bobo sin capacidad de análisis?
Martín tiene 7 años, se lo digo así, con esas palabras.
¿Y el abuelo Luis? ¿Qué tiene que ver?
Pues lo del cielo, que ya no se lo cree.
¿Pero qué le habéis contado vosotros?
Que la muerte es un viaje irreversible hacia la nada.
La mentida, la relació amb els nostres fills petits és el motor de Lapònia.
Sí, sí, correcte. Va d'una família espanyola, bueno, una parella més aviat, que són Julián López i Natalia Berbeque, que se'n van a veure la germana d'ella a Lapònia. Que ella, la germana d'ella està interpretada per Ángela Cervantes i el seu marit està interpretat per l'actor Bert Jørn Enger. I bé, i allà doncs, justament un dels cosins li diu un dels cosins petits li diu amb la filla de Julián López i Natalia Verbeke que el Pare Noel no existeix i que això és una invenció dels pares. I aquí doncs, es produeix un xoc cultural i un debat sobre què fer, sobre si mantenir la mentida perquè els nens siguin més feliços i mantenir la fantasia i la màgia, o revelar la veritat i dir, mira, això és com és. I bé, i doncs aquí és Lapònia és una adaptació d'una obra de teatre de Cristina Clemente i Marc Angelet, que aquí justament també escriuen el guió, i crec que van tenir la idea de l'obra de teatre juntament amb Jordi Casanovas, si no recordo malament, i qui dirigeix és David Serrano, que és el director de Voy a pasármelo bien i Días de fútbol, que aquí justament es veu que dirigeix per primera vegada un guió que no és seu, que és la primera vegada que no s'involucra en el guió. I bé, ja es destaca doncs, que és una comèdia molt divertida, amb els actors tots esplèndids. Es destaca també que Beb Jørgensen és un autèntic descobriment, molt ben mesurada, només 90 minuts, que es veu que s'agraeix, i equilibrant perfectament la comèdia i el drama, i sense passar-se de cap de les dues.
És allò que en diuen una feel-good movie, una pel·li que et deixa bé, de bon rotllo, molt i molt humana. Tenim una estrena, també.
Calle Málaga.
Buenos días, Mohamed.
Hola, mi niña. Estoy muy contenta de que hayas venido. Un año sin tenerte en casa es mucho.
Voy a vender la casa.
¿Estás hablando de mi casa?
Necesito dinero, mamá. Si vienes a Madrid, todo se solucionará.
No me iré de Tánger. Yo nací aquí. He venido por mis muebles. Quiero comprarlos de nuevo. ¿Cuánto pide por todo? El piso sigue en venta. Solo que ella no sabe que me he vuelto a vivir allí.
Con esto me va. Calle Málaga ha estat premiada pel públic als festivals de Venècia, de Mar de Plata o de Denver.
Sí, sí, i a més ve d'inaugurar el Festival de Màlaga, justament, pel·lícula molt idònia per inaugurar-lo, i ens parla d'una dona espanyola que es diu Maria Ángeles, que té 79 anys, que viu sola a Tànger, al nord del Marroc, i que, bueno, que gaudeix del seu dia a dia allà, fins que de sobte arriba la seva filla des de Madrid, i li diu que vendrà a la casa on ella ha passat tota la seva vida perquè els seus pares, si no recordo malament, es van haver d'exiliar al Marroc després del cop d'estat del bàndol franquista i bé, i allà ha viscut tota la seva vida i ella doncs es nega a marxar. Ella vol continuar allà fins a la resta dels seus dies i bé, i inesperadament doncs, acaba descobrint l'amor i el desig una altra vegada. I bé, es destaca que Carmen Maura i Marta Tura estan esplèndides. Carmen Maura diuen que està esplendorosa i Marta Tura, en un rol desolador, diuen que està enorme. Qui dirigeix és la marroquina Mariam Touzani, que va dirigir una pel·lícula que es deia El Caftan Azul, projectada també a Cineclub. D'arrels espanyoles, perquè em sembla que els seus pares o els seus avis també van arribar al Marroc des d'Espanya. Per tant, un tema que li toca de prop. I bé, i diuen que és una història entranyable sobre una dona de 80 anys que bé, que transforma una situació dura en una oportunitat de començar una nova vida, diu Cinemania.
Una celebració de la resiliència i una pel·lícula que es fa gran gràcies a Carmen Maura, que està magnètica, sensible i que omple la pantalla. I l'última estrena de Setmana Santa.
La Gràcia.
En 6 meses podrás volver a casa.
Lo que está claro es que has sido un buen presidente de la República.
Aún tiene que firmar la ley de regulación de la eutanasia. ¿La firmará?
Firmar esa ley requiere un valor que tú no tienes.
Si no la firmo, soy un torturador. Si la firmo, soy un asesino.
Te he enviado 2 solicitudes de indulto.
Si le concedo el indulto, la opinión pública me descuartizará.
Tu sueño.
La Grazia, la desena pel·lícula de Sorrentino que va inaugurar el Festival de Venècia.
Sí, sí, correcte. Va ser la pel·lícula inaugural del darrer Festival de Venècia. Es va presentar a competició també, a més d'inaugurar el festival. I allà Tony Servillo va guanyar la Copa Volpi al millor actor. I en la que és la setena col·laboració, de fet, entre Sorrentino i Tony Servillo.
Sí, són un duet.
Sí, són un autèntic duet.
Que funciona molt bé.
Que funciona molt bé perquè ja ho hem vist a La Gran Belleza, també ho havíem vist a Fue la mano de Dios, Las consecuencias del amor, crec que Il Divo també sortia ell. O sigui que és un duo que funciona realment molt bé i en aquesta ocasió Servillo interpreta un president de la República Italiana, fictici, tot i que es veu que està lleugerament inspirat en l'actual president de la República Italiana, Sergio Mattarella, i que s'enfronta a un dilema moral perquè ha de decidir, abans d'acabar el seu mandat, sobre si concedeix un indult a dues persones que estan a la presó per motius que potser podrien ser perdonables, i després un altre encara més important, que si aprova la llei de l'eutanàsia, tenint en compte que ell és demòcrata cristià i que això doncs, li suposa una contradicció interna. Un president que defuig de polèmiques, que pràcticament no ha dit una paraula malsonant en tota la seva vida. I aquí doncs Sorrentino i Servillo entreguen una altra pel·lícula emocionant i divertida amb un Tony Servillo brillant, que es veu que va ser una estupenda pel·lícula d'inauguració del Festival de Venècia, i en contradicció una mica amb el festival, que justament no es va voler posicionar en cap moment ni a favor ni en contra de Gaza, i justament doncs, bueno, va ser una mica irònic que inaugurés una pel·lícula que justament parlava de posicionar-se respecte a un tema. Per tant, doncs això, pel·lícula també vibrant, diuen, emocionant, preciosa, divertida, profundament política i més que pertinent. I sí, amb tocs còmics per alleugerir una mica el tema.
Segons Fotogrames, per tornar a creure en la política com a exercici del bé. I mirem cartellera, que la cartellera és àmplia, hem de fixar-nos en dues setmanes, què tindrem i quan veurem aquestes pel·lícules.
Sí, doncs Proyecto Salvación no està confirmada encara, però sí que es podrà veure el Kubrick a partir aproximadament del 10 d'abril, perquè Super Mario Galaxy doncs, ha d'anar sola fins al dia 8, que és dimecres, una setmana. Per tant, fins al dia 10 no la podrem entrar a Proyecto Salvación. Altes capacitats ja està confirmada a les sales de a partir de divendres que ve, dia 3 d'abril. Magret i la mort de l'ambaixador ja la teniu en cartellera des d'avui, divendres 27 de març, a la sales de de cap de setmana i fins dimecres que ve. Super Mario Galaxy, la pel·lícula, ja està confirmada també a partir del Kubrick a partir del dia 1 d'abril d'estrena. O sigui, porteu els nens al Kubrick. Lapònia també està... es farà a les segurament el 24 d'abril, tampoc està confirmada. Calle Màlaga, la idea és entrar-la el 17 d'abril també a l'Assassí. I La Gràcia, la idea és entrar-la al Kubrick també el 17 d'abril. I res, us esperem avui a les 9, última sessió de No hay otra opción de Park Chan-wook a l'Assassí, en versió original subtitulada. I al cap de setmana us esperem amb Magret i la mort de l'ambaixador, en versió original subtitulada al català i doblada al català. I al Kubrick us esperem amb Una batalla tras otra, que recuperem després dels Oscars. Us esperem també amb Amarga Navidad fins diumenge, si no heu tingut oportunitat de veure-la.
Almodóvar, eh?
Sí, Almodóvar. Us recordem també que demà hi ha una sessió especial d'entrega de premis de la travessa dels Oscars a les 8:30, seguit del passe d'Una batalla tras otra en versió original. Dimarts, a la tarda, Siegfried, en directe des de la Royal Opera House, òpera de Wagner. I dimecres ja entrem Super Mario Galaxy, la pel·lícula, per tant, us hi esperem.
Per tant, els horaris de Setmana Santa seran, si fa no fa, els mateixos de sempre.
Sí, o sigui, no, seguim obrint de dimecres a diumenge. El Kubrick obre el dijous, novetat, perquè la pel·lícula s'ha de continuar i, per tant, dijous obrirem també. Però sí, seran, si fa no fa, els mateixos.
Gràcies, Miquel. Bona Setmana Santa.
Igualment.